Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri.
Què tal? Primer dijous de març, dia 2 de març. Programa 495. Cap a la neu amb el Ramon Sallés, director de l'estació d'esquí muntanya de Lles, de Cerdanya. L'entrevista Green, Carles Xifra, amb una exposició que val molt la pena. Es troba al Prat de Llobregat, al Fund d'Esplai. Ell és director d'aquesta exposició Menja, Actua, Impacta. Llara, Triple Plus, Ciutat i consum responsable. On es llencen aquests estris de fumar electrònics? Diu que en diuen vapos. Doncs en sortirem de dubtes amb el Gallego. Amb el Gallego també parlarem dels 200 euros de multa per pujar el patinet al transport públic, que no la bici elèctrica, el patinet només. I l'empresa i comerç a Triple Plus, el Baix Empordà es queda sense abocadors per gestionar el rebuig. El web catradio.cat, el mail meteomauri@catradio.cat, el Facebook 28.550 seguidors i moltíssimes gràcies. Continuem creixent, imparables com l'escuma. Bé, hi ha altra gent que segur que creix més, però nosaltres estem molt, molt contents. 76.000 seguidors hi ha. En definitiva, agrair-vos-ho de tot cor.
Quin temps ha fet?
Sens dubte, els darrers 8 dies venen capitalitzats per aquesta borrasca, per aquesta depressió anomenada Juliet. És la que va propiciar una miqueta de neu. De fet, una neu no històrica, però sí que feia anys que no es presentava a la ciutat de Tarragona. 4 volves, però en definitiva des del març del 2010 no queia la neu al nord de la Costa Daurada. I al voltant de la ciutat de Barcelona, el Vallès i el Garraf i alguns punts del Baix Llobregat, doncs la neu va deixar a les serralades al voltant de 5 a 10 centímetres. Es va veure nevar a cotes molt baixes i, en definitiva, doncs, la Juliet. Una Juliet que atacava de ple les Balears, aquí amb alguns registres històrics.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb Espai Cel, de Termes Victòria.
Concurs fotogràfic que ens porta cap a Tossa de Mar. La Robi Gebelen és una incondicional i filma, fa fotos, ens explica coses i ella, amb aquesta fotografia del temporal de vent i mar a Tossa de Mar del darrer dia de febrer, doncs és, com dèiem, finalista de la setmana.
Meteoneu, amb el patrocini de la SEM, Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Muntanya.
Què tal? Marxem cap a la neu, fem cap a l'estació d'esquí muntanya de Lles de Cerdanya. O com a mínim, per parlar d'aquesta estació d'esquí muntanya, perquè la persona que ens parla, de fet, es troba situada al campionat del món d'esquí de muntanya de Boí-Taüll, ara mateix. Ramon Sallés, bona tarda.
Molt bona tarda, com estem?
Escolta'm, vull començar felicitant-te, perquè, clar, la gent dirà: ostres, mira, el de Lles de Cerdanya s'han anat a esquiar una miqueta avui, no? Però hi ha un motiu, que és que la teva filla és la Laia Sallés, que té 2 medalles d'aquest mundial. La darrera ha estat la de plata. Crec, per un petit problema amb la pell de foca i quedar segona amb la xinesa, que va quedar primera, amb una prova duríssima, duríssima, per unes condicions que van extenuar les participants, en aquest cas.
Correcte. Bueno, jo no li trauré mai a la xinesa. La veritat és que, com va dir la Laia en un dels vídeos que han corregut por ahí,
sí,
que està en l'oficial de la participació, diu, està molt forta, i efectivament està molt forta, i aquest dia ho va demostrar. Jo diria que allò de la pell va ser una anècdota, però la Laia s'ha trobat una rival, jo diria una rival a la seva alçada. I bé, té una espina clavada. La Laia ho va dir també en alguna declaració, que esperem que el dia de la individual, que és dissabte, se la pugui treure, ja ho veurem.
Clar, i una pregunta, i ara anirem cap a Lles de Cerdanya, que en definitiva és el bressol de la teva filla, el bressol en tots els sentits, també en l'esquí i en l'entorn d'aquesta noia cerdana, no?
Mira, a Lles tenim el privilegi de que ha sigut bressol no només de la Laia, sinó de grans esportistes, com alguns cosins seus que fan esquí de fons i han tret grans resultats recentment als campionats del món d'esquí de fons, sinó també, de, per exemple, un gran conegut d'aquest esport, que és el Kilian Jornet.
Vull dir, sí, senyor.
Tenim un elenc d'esportistes impressionant. I, bueno, alguna cosa hi deu haver, és que facilita això, dic jo.
Escolta'm, finalment, m'imagino que amb aquesta espina clavada, etcètera, clar, hi ha moltes proves, però per fi l'esquí de muntanya, crec, corregeix-me si no és així, serà olímpic, i en aquests pròxims Jocs Olímpics de l'any 2026 potser la Laia ja la tindrem molt amunt, no?
Esperem que sí. Serà olímpic segur, ja està definit, decidit. Algunes proves com la d'ahir, precisament la vertical, no serà olímpica, però sí la que va guanyar la medalla d'or, la d'esprint, sí que serà de disciplina olímpica. I la Laia serà molt jove encara el 2026, però la progressió que està portant i els seus resultats, que sovint doncs, avança a noies, a companyes de 3 i 4 anys més que ella, passa per davant, doncs jo crec que la posen en una posició destacada perquè pugui assistir a aquests Jocs Olímpics i, bueno, ja veurem, i defensar els colors amb la millor manera possible, no?
Vinga, doncs l'enhorabona. Anem a Lles de Cerdanya. I escolta'm, ja que hi estem ficats, tot i que ja, insisteixo, ja estem situats a Lles de Cerdanya, l'esquí nòrdic, l'esquí de fons, m'imagino que necessita de molt recolzament, necessita de confiança en tots els sentits, sobretot per part de l'administració, neu produïda. No sé també què en penses d'uns Jocs Olímpics, doncs, no ho sé, etcètera.
A veure, jo soc partidari dels Jocs Olímpics, no ho amagaré, ja sé que no està de moda dir-ho, però...
Bé, no està de moda. Hi ha molta gent que també els defensa. No fotem, perdó. És a dir, s'ha sentit molt la part contrària, però...
Això és el que penso, que moltes vegades un sector fa molt soroll, però no vol dir que sigui el majoritari, no? Sí que són els que fan més soroll. Però, a veure, no cal anar gaire lluny. Aquests dies a Boitaull, amb els campionats del món, i en altres ocasions, a la Seu d'Urgell, als Jocs Olímpics del 92... ha sigut el revulsiu que ha fet que
ja ho crec.
Aquests pobles revisquin i tinguin un mitjà de vida, que és al final el que defensem els que vivim. Jo visc a Lles, soc de Lles, nascut allà, i la meva filla també ho és. Vull dir, som d'allà i què volem? Doncs podem-hi quedar. I quina manera millor que trobar un mitjà de vida adaptat a aquelles muntanyes? Pues l'esport és un d'ells, és que és el més clar.
Sí.
Doncs aprofitem el guant que ens tiren, aprofitem l'avantatge que podem tenir de fer-ho, perquè si no, em sap greu, però estem encantats i ens agrada molt tot el món de la pagesia, la gent que li agrada, que són ramaders. Hòstia, sort tenim, perdó la paraula,
sort tenim
que estiguin allà cuidant els nostres paisatges, que també se'ls haurà de cuidar molt en aquest sector.
Ja ho crec.
Però jo ho veig diàriament, que els fills de totes aquestes famílies que tenen terrenys, que tenen cases, marxen, no es queden, perquè és molt dur, és una vida molt dura, i o es busca una alternativa per ells, o marxaran. Llavors, si dintre de la pagesia no pot ser, o de la ramaderia, busquem alternatives. L'esport, les Olimpíades, jo crec que és una alternativa, l'esport.
Perfecte.
I el tema de la innovació...
Doncs, vinga, ara ja estem a Lles, innovació artificial... Clar, cada temporada, quan parlem, la història és la mateixa.
Bueno, aquest any especialment, perquè l'any passat vam tenir molta sort que va fer una gran nevada a principis de temporada, però aquest any no ha estat així. Hem patit molt i hem sobreviscut amb la petita part que teníem innivada a la base de l'estació. Hem pogut fer escolars, hem pogut fer classes d'esquí per gent que s'iniciava, però quedàvem curts per poder fer doncs, l'esquí que ens agrada, que és el de doncs, desplaçar-te, moure't, disfrutar de la natura, quedava una mica limitat. Per sort, ara no és així. S'ha de dir que convidem a la gent que ens pugin a visitar perquè tenim totes les pistes obertes, 25 quilòmetres, tots els itineraris de raquetes en perfectes condicions, i són aquest cap de setmana i el vinent, caps de setmana que s'ha d'aprofitar al màxim, perquè després marxarà quan torni a canviar el temps.
Sí, sí.
Però la neu artificial la necessitem. Clar, la necessitem, la neu produïda, no?
I a més, clar, convindràs amb mi, com passa a Lles, que sou estacions molt familiars, que no necessàriament únicament familiars, però sí molt familiars, per tant, amb un tipus d'esquí que si els escolars avui en dia no el practiquen perquè us costa de mantenir la neu, perquè no cau, malament rai.
És així, vull dir, depenem del nostre element bàsic, que és la neu, i poder assegurar aquest mínim per poder treballar doncs dona feina a molta gent, i les famílies aquestes que venen, que ens visiten, doncs podran gaudir de tot el que tenim, sobretot si tenim neu, però clar, si no, hi ha altres opcions, és veritat, que ja pots fer senderisme, pots fer bicicleta, però el nostre atractiu en aquesta època de l'any, ara mateix, és la neu, l'esquí, les raquetes, els trineus, totes aquestes activitats.
Ara mateix la fotografia de Lles de Cerdanya, quina és a dia d'avui? És el que deies, queden un parell de caps de setmana bons, i de després la meteo decidirà, clar.
Tot obert, 25 quilòmetres, connexió amb l'estació veïna d'Arança també oberta, vol dir que podem disfrutar del major domini esquiable de tota la península Ibèrica. Neupols, 30-40 centímetres, que per a l'esquí de fons és més que suficient.
Ja ho crec.
I, per tant, doncs, el que us deia, vull dir, aprofitar, perquè ara les condicions són òptimes.
Què hi trobem a Lles de Cerdanya? Hostaleria, hi trobem restauració, hi trobem... Bé, un marc incomparable, aquesta expressió tan poc feta servir.
Sí, bueno, hostaleria variada, és a dir, podem trobar cases de turisme rural fantàstiques, autòctones, és a dir, de cases de pagès reconvertides amb
allotjaments fantàstics, sí,
amb allotjaments rurals, sí, siguin d'habitacions o bé complets,
grupals,
no?
Allotjaments
rurals i independents, diguéssim. Tenim pensions, tenim hotel, tenim el refugi de Cap del Rec a peu de pistes, que també hi ha allotjament tant compartit com amb habitacions. És a dir, un càmping també a mig camí, a 3 quilòmetres del poble, entre l'estació i el poble. És a dir que qualsevol persona que vulgui venir trobarà el seu establiment ideal. Només cal que busqui per internet, que és fàcil de trobar.
Fantàstic. Doncs, Ramon Sallés, la veritat és que no estava pensat coincidir amb Buit a Ull i no estava pensat coincidir amb aquests registres fantàstics. Estem parlant de medalles en un mundial. En unes proves under 18, no? La U18.
Exacte.
I en definitiva, una abraçada molt gran a la teva filla, una abraçada molt gran a la gent de neu que lluiteu pel nòrdic, malgrat que costa, i a veure què ens porta el futur.
Bueno, jo mira, jo voldria aprofitar que va, si et sembla, la transició.
Vinga, acaba.
Ens hem de creure, això és una frase d'algun dels entrenadors de la meva filla, ens ho hem de creure, i no només amb l'esquí de muntanya, que ja s'ha demostrat que és possible, també amb l'esquí nòrdic. Només cal mirar el petit país veí d'Andorra, que ahir en Irineu Esteve va fer setena posició al campionat del món d'esquí de fons. És a dir, amb treball, amb constància, amb feina i amb, sobretot, perdoneu, recursos, és possible. Per tant,
No has de demanar perdó pels recursos. No has de demanar perdó. Ramon Sallés, director de l'estació d'esquí muntanya de Lles de Cerdanya. Una abraçada. Gràcies.
Una abraçada. Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
El concurs.
Molts dels participants, això diu la pregunta, catalans més joves al campionat del món d'esquí de muntanya s'han format en un centre anomenat com... Un aplicador de cera líquida en zero és el premi. Podeu triar entre la varietat que vulgueu. Les respostes a meteomauri@catradio.cat i la Marta Camps, d'Olesa de Montserrat, va ser la guanyadora. Això era el concurs de la setmana passada de Meteo Neu. Ens hem deixat el d'aquesta setmana, us el direm al final. De la setmana passada, el Meteo Taula. Quants anys fa que ens acompanya el Trispolet a Valls, aquest restaurant carismàtic? Doncs la resposta era 20, dues dècades. Atenció, Montse Català de Mataró, t'emportes el lot de productes Pastoret. I finalment, apunteu la pregunta i si la sabeu, a concursar. Lles de Cerdanya mira al nord o mira al sud? El premi, un aplicador de cera líquida en zero, recordeu, 100% ecològica, sense derivats del petroli, és el premi.
L'entrevista.
Entrevista Green.
I molt interessant.
I ara faré una confessió.
Vinga, Mauri.
No ho havia confessat mai.
Confessa. Ara que no ens escolta ningú.
El lloc que parlaré, que és un santuari a Catalunya, que té un background bestial en pedagogia ambiental, en el món de l'esplai i tot això, jo no el coneixia.
És un dels equipaments més importants que hi ha en educació ambiental, no només a Catalunya, és a tot l'estat. I no sé per què no ho coneixies. Jo crec que va ser com a visitant fa molts anys. Però abans ja sabia, havia sentit parlar d'esplai.
Sí, però sí. Quants anys fa que no hi has tornat?
Un temps, sí.
Doncs t'estàs perdent.
Sempre estic en el meu cor.
Carai, carai. Que romàntic el començament, però anem a parlar d'una exposició que hi pots trobar, tocs de romanticisme, ja ho crec, però és contundent, ens acosta a una realitat segurament incòmoda que ens farà neguitejar. És l'exposició Menja, Actua, Impacta, i ens acompanya el seu director, Carles Xifra. Què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què tal, Carles?
Molt bé.
Mira, jo, ho saps perfectament, Carles, vaig descobrir la vostra exposició d'una manera espontània. Vaig venir a Sant Cosme a Fundesplai a moderar doncs, una taula de l'Agència de Residus de Catalunya i caram, apareixes tu per allà i apareix no sé qui més i em segresteu i em porteu a l'exposició, a l'edifici. I vaig fer unes fotografies, les quals encara no he utilitzat, per fer algun tuit, etc., d'unes dades impactants, d'una posada en escena que motiva. I un escape room, en parlarem de tot plegat. Situa'ns quan comença, quan s'acaba aquesta exposició i a grans trets que hi trobarem.
Portem un any de funcionament i aquesta exposició tindrà vida fins a finals del 23. És una gran exposició, estem parlant de 1.500 metres quadrats, sí. No són quatre plafons, sinó realment és una exposició amb molts elements immersius, amb molt d'art, també, no? A l'hora de visualitzar les dades i el que pretén, sobretot, és doncs, fer ens adonar que el que estem menjant i la manera que tenim de menjar-ho doncs ens està perjudicant a nivell de salut i ens està perjudicant a nivell de salut del planeta.
De recursos.
I, per tant, el que vol és sacsejar-nos i provocar-nos un compromís per fer-ho d'una forma diferent.
I, José Luis, em dóna la sensació, pel que vaig veure, que no l'han muntat aficionats, aquesta exposició, i heu buscat el primer que passa per allà, i va, muntem uns plafons, sinó que allà hi ha essència, hi ha rigorositat.
Hi ha un gran equip de gent, i sí que és cert també que hem treballat amb moltes universitats, amb moltes entitats que ens han aportat aquesta rigorositat, perquè som conscients que en el moment que treballem el tema alimentari, doncs és un tema que aixeca ampolles i, per tant, havíem de ser extremadament rigorosos i curosos amb les dades que donem i la manera de presentar-les.
Un tema interessant, el de la vinculació entre el que mengem, l'alimentació i la nostra petjada ecològica, no? La nostra vida al planeta, Carles. Som el que mengem, però també li podem donar la volta a aquesta frase i dir que ens estem menjant el que som. És a dir...
Sí.
Caram, l'has clavat, eh?
Sí,
sí, sí, no, de fet, l'exposició parteix d'un lema que diu que menjar canvia el món, no?
Aquí.
I, de fet, doncs, tenim una estranya mania de tots plegats de menjar 3, 4, 5 vegades al dia, i això al llarg de la nostra vida representen 85.000 vegades que mengem. Per tant, 85.000 oportunitats de fer-ho d'una manera o d'una altra. I ara tenim prous evidències científiques que realment doncs, el que mengem perjudica la nostra salut, però, doncs, per exemple, a nivell d'emissions de canvi climàtic, no? És a dir, el 30%, entre 25 i el 30%, segons les fonts, estan associades a emissions associades al com produïm aquest menjar, com el transportem i com ens el mengem. No?
Per què ens ha fet tanta por els que ens dediquem a la divulgació i a l'educació ambiental parlar del menjar? Hem educat els nens i hem educat els ciutadans en la relació amb l'energia, amb la relació amb l'aigua, amb la roba, en molts àmbits, però sembla com que el menjar... escolta'm, aquí no em diguis com haig de menjar. Això forma part de la intimitat de cadascú. Però, en canvi, és l'àmbit més impactant de tots els que acabem d'anomenar, no?
Sí, sí. És realment la palanca de canvi per avançar cap a un món més sostenible i un món més just, també. Però sí que és cert que tocar directament els hàbits alimentaris de les persones... I fer-ho exclusivament des del punt de vista de salut, doncs a vegades no ha estat prou eficient, no? I realment ens toca posar al damunt de la taula aquesta idea d'una sola salut de les persones i del planeta, i precisament l'alimentació està just en el centre d'aquests dos grans vectors.
Una exposició com aquesta els hi aniria bé als americans? Ho dic perquè... Escolta, quan veus aquests reports de matances en allà als Estats Units, imagina't per on vaig, eh? I veus aquelles imatges dels serveis d'emergència amb gent que porta lliteres, sanitaris, policies, que són immensos, que dius, ostres, com estan menjant, què estan ingerint, de quina manera ho estan fent. Jo ara estic... posant allò un ganivet sobre la taula. Però realment arreglarem aquestes diferències entre una part molt petita de la població mundial i una gran part que no juga en aquesta lliga d'un menjar sobrer i excessivament calòric?
Sí, sí. Jo crec que fins ara hem estat defensant tothom el dret a l'alimentació, no? Perquè realment era un tema que ens preocupava i encara hi ha 800 milions de persones al món que passen fam.
Una desena part del planeta.
Però tenim un gran repte, és a dir, ara ja no hem de parlar del dret a l'alimentació, hem de parlar del dret a l'alimentació saludable i sostenible, perquè realment ens trobem amb xifres que impacten molt a nivell de salut, no? És a dir, la nostra dieta mediterrània que hem defensat tota la vida, no?, que era la més bona i la més sana, doncs l'hem occidentalitzat força.
Déu-n'hi-do.
Incrementant molt la quantitat de carn en aquesta dieta mediterrània, incrementant molt la quantitat de sals, de sucres, de greixos, de productes ultraprocessats, i això ens està portant a situacions ja de xifres d'obesitat i sobrepès infantil que estan al voltant del 40% a Catalunya. Una xifra que no ens podem permetre...
Sí, jo posava l'exemple americà, però tenim una pedrera, una banqueta que preocupa.
I, evidentment, aquestes xifres encara són més grans en població més vulnerable.
Clar.
Per tant, aquí tenim...
En aquest tipus d'exposicions que toquen el moll de l'os, que t'assenyalen, és a dir, que no passes, que entres d'una manera i surts d'una altra, l'esquer per entrar, és a dir, vosaltres... com convideu a la gent a entrar? Les escoles i els casals, ja ho tinc clar, van perquè ho diu el mestre.
Sí, però em penso que una gran part dels seus visitants són escoles, centres educatius, sí. I passen...
Molts. Però jo estic pensant en el ciutadà comú. Que diu, m'interessa el que estan dient. Escolta'm, per què no anem, Lluís, per què no anem a Fundesplai i entrem? Per començar, es pot? És a dir, qualsevol ciutadà pot entrar?
Exacte, és una exposició oberta.
És lliure, té una entrada.
Té un cost d'entrada.
D'acord, però entrem, em renyaràs?
No, et impactaré, et sacsejaré, et faré donar que estem molt lluny del lloc on hauríem d'estar... Però et faré donar també que el teu petit canvi, el teu petit compromís, és molt significant i té una gran força. Per tant, t'empoderaré amb les solucions.
Però és que jo sóc massa gran ara per canviar de règim, ni que sigui pel planeta. Com ho farem?
Però si et poses davant d'un vídeo, per exemple, hi ha un vídeo impactant que, ostres, ja veus que allò impacta, no?
Sí, l'exposició comença amb un vídeo immersiu. Et situa en tot el sistema alimentari, de fet, i és realment impactant. És a dir, aquí en el vídeo aquest surts tocat ja i surts emocionat i, per tant, amb l'emoció a flor de pell per començar a descobrir noves coses.
I aquella pila d'ampolles de litre i mig posades en una mena de cubícul, quantes són? 6.000?
Hi ha 6.000 ampolles de mig litre, són 3.000 litres d'aigua.
Sí.
I és el que es calcula que és l'aigua necessària per reproduir una sola hamburguesa de carn de vedella. No és el que veu la vaca, evidentment, és tota l'aigua associada a tot el procés, fins i tot l'aigua de pluja, per fer créixer el farratge.
Deixa'm que faci de dimoni una mica, perquè en aquest espai, és que si no sembla com diu aquell, que anem aquí amb l'escuma i amb el massatge. Deixa'm que faci de dimoni. Hi ha moltes veritats absolutes en aquesta exposició?
No. De fet, tot són dades... I aquestes dades sempre, de fet, busquem sempre la dada més prudent, en aquest sentit, perquè quan estem parlant de franges de dades sempre va d'entre el 20 i el 40% en funció de la font, i aquesta exposició precisament agafa les dades més prudents que hi ha i realment ens situa davant de realitats que sobten i que et fan adonar que és necessari buscar un altre rumb.
La setmana passada el Guardian publicava un article dient que posava en dubte que el veganisme fos la solució de l'alimentació del món. I estàs d'acord amb aquesta afirmació?
Nosaltres a l'exposició no demanem a la gent que deixi de menjar carn. El que estem dient a l'exposició és que estem menjant massa carn. Comparativament amb el que menjaven els meus pares, que menjaven 20 quilos de carn a l'any als anys 60, jo en menjo 90 quilos. I puc aconseguir aquesta proteïna amb altres fonts de proteïna vegetal que tenen un cost ambiental molt menor a nivell d'emissions de CO2 o a nivell de contaminació d'aqüífers, a nivell d'ocupació de sòl o a nivell de consum d'aigua. Per tant, si puc reduir una miqueta el meu consum de carn i especialment centrar-lo en carn produït de forma extensiva, per tant, també que cuida el patrimoni natural, els boscos, etc., doncs ja estic fent un gran pas. Evidentment, hi ha altres maneres de substituir aquesta carn amb coses més futuristes, com potser aquests productes ja que estan apareixent amb els insectes, no? Aquesta proteïna...
Sí, estava pensant.
O les algues, o fins i tot la carn cultivada, no?
Mira, jo les algues encara, però els cops que he estat a Àsia, els insectes... no he estat capaç,
No, però aquí ens mengem les gambes o els cargols, no? Que també
tenen un aspecte... Sí, i els conills, i digue'ls-hi als australians, com si nosaltres ens mengéssim els gossos.
Sí que és cert que estan apareixent ja productes que l'insecte no el veus. Ja és una farina, ja és una pasta, una barreta de proteïnes energètica...
Ja has d'agrair que no vegis l'insecte, clar.
Hi ha molta gent que ens està escoltant ara que s'ho està pensant, de pagar la ràdio, s'ho està pensant, o de tancar l'iPhone, perquè diuen, és que no m'interessa això. Per què? I em vull posar de la seva pell, perquè saps què passa? Que si sempre parlem pels que ja estem, entrarem a l'endogàmia, que forma part del discurs ecologista, no? Que sempre parlem per nosaltres. Ens interessa la gent de fora, que no s'escolta, que és la que hem de seduir. Aquesta gent que pensa que Fundesplai sou una colla de hippies i que la vostra manera d'entrar al món no és la que ella té. En canvi, perquè m'estàs dient i pels continguts de l'exposició, no només és que li vagi, és que sense ells no ens en sortirem.
Exacte.
Llavors, Heu pensat a l'hora de muntar aquesta exposició en aquesta gent que no hi creu? S'hi trobaran còmodes?
L'exposició el que fa o el que et permet és tenir diferents llenguatges d'aproximar-te a aquests continguts, a través d'entrevistes, a través de gràfiques, a través fins i tot de jocs, o fins i tot a través de la programació educativa associada a l'exposició, que són conferències, xerrades, etc., que sí que busquem aquesta complementarietat per atreure el públic diferent. I en aquest sentit, vam tirar-nos la manta al cap i vam construir aquest escape room, un escape food 2050, precisament per atreure el públic jove que no vol anar a escoltar una bronca aquí. I que vol anar a passar-s'ho bé.
Aquí.
I aquí hem fet un escape room de 7 sales, espectacular, realment, i que, bueno, entres una sala...
Probablement única a Europa.
Segurament. Et fan fer una compra ràpida de productes amb molt de plàstic que venen de l'altra punta del món, amb productes ultraprocessats, i a l'hora de pagar, et diuen, és que aquest no és el preu. El preu l'estaran pagant les generacions futures, i de cop i volta entres una màquina del temps i viatges fins al 2050, on t'espera un futur distòpic. Evidentment, els escape rooms sempre estan ambientats amb sales tètriques que has de poder escapar, no?, per poder sobreviure. No? Doncs el mateix passa. No? Estem al 2050 amb un futur que ningú vol, conseqüència de la nostra manera de consumir ara, vinculat a l'alimentació, i hem de tornar al present per poder canviar aquest futur que no volem.
Has remarcat el fet dels joves. Creus que és generacional la capacitat d'absorbir aquests continguts d'aquesta exposició? És a dir, que hi haurà una gent que, per generació, o no ho entendrà, o no tindrà la capacitat d'admetre aquest canvi, o simplement no podran, pobrets meus.
Jo crec que el públic jove, els joves que estan passant per l'exposició i amb qui sempre tens debats i reflexions, estan en un altre punt ja que estàvem nosaltres. Realment el tema aquest d'alimentari i la sostenibilitat el tenen molt incorporat i, per tant, no és una cosa que els entra per l'orella i els hi surt, sinó que els toca. I a la vegada, crec que adreçant-se especialment al públic jove, el que fem és que els infants s'hi emmirallin. I, per tant, que els infants vulguin canviar de forma més ràpida.
Molt important.
I els que som ja més grans, doncs, si els joves ens apreten cap una banda, doncs potser tenen més raó, no? També se'ls escolta més, jo crec.
Molt bé.
Escolta'm, esteu al Prat de Llobregat, esteu a Sant Cosme. Això va ser estratègia pura. És igual que muntar la comissaria dels Mossos al mig del Raval o la comissaria dels Mossos al mig de la mina, Sant Adrià de Besòs. Realment, aquests infants que us visiten, aquests joves que us visiten, aquests col·lectius més vulnerables d'aquests barris, aquesta societat paral·lela al benestar, que no veu doncs, més enllà, que no mira pel retrovisor... Com s'hi fiquen en una exposició d'aquesta mena?
Sí, estem al Prat de Llobregat, al barri de Sant Cosme, i per tant és una població que no és cèntrica i que com a Fundes Play vam optar especialment de posar-nos en aquest barri. No? Va ser una decisió mesurada i molt coherent amb la nostra missió i els nostres objectius.
Que hagi fet el comentari dels Mossos, vull dir, no volia dir que vosaltres fóssiu punitius o haguéssiu d'aconseguir no sé què.
Però... Ho enteniu. No, però en tot cas sí que la voluntat de l'entitat és ajudar a transformar la realitat on som i, per tant, també els nostres barris, i allà estem desenvolupant doncs, molts programes d'acció social, tenim un alberg i, per tant, també és un dispositiu d'emergència, per exemple, amb refugiats d'Ucraïna, persones amb violència masclista, persones sense llar, a banda de que hi ha doncs, turistes que venen a veure Catalunya i s'allotgen també en els nostres albergs. No? Però, en tot cas, sí que és cert que el que volem precisament és arribar a la població de tota tipologia i especialment en temes de salut i alimentació, evidentment ens volem arribar especialment a la població més vulnerable, que no té unes opcions alimentàries més sanes o més sostenibles, en aquest sentit, i que precisament doncs, els productes ultraprocessats doncs, és el pa de cada dia en el seu sentit, no? I llavors aquí sí que hem de fer un esforç per treballar-ho.
Com està anant l'exposició, Carles?
La veritat és que superbé, és a dir, quan passes, i el Francesc és un exemple, no? És a dir, fas entrar una persona, la segrestes, surt d'allà dient, però això ho ha de veure tothom, no? És...
Sí, jo em vaig quedar... Jo vaig sortir d'allà i li vaig dir, escolta, dic, has de venir al programa, ens ho has d'explicar, dic, esteu aquí, tothom coneix l'aeroport, tothom d'això, però és que aquesta exposició és que s'ha de visitar, perquè... Aquests 1.500 metres quadrats estan, perdó, molt ben parits, molt ben parits.
Per, com podem conduir la gent? Teniu un web? Teniu una...
Hi ha una web, és menys Actua Impacte, i aquí trobareu doncs, el que són les entrades, el que són les activitats, les conferències, tots els continguts digitals també associats a l'exposició, i també els programes educatius pels centres escolars, casals, caus, que vulguin participar. O altres col·lectius.
Dius que hi ha unes activitats que envolten a l'exposició, com a xerrades, conferències, taules rodones, tot això, també teniu informació al web,
exacte.
És a dir, estan oberts a tothom.
Exacte.
I la participació de les entitats, és a dir, dels ajuntaments, també ha estat positiva, us han acollit bé?
Sí, evidentment.
Encara que Fundesplai ho haguéssiu fet igualment, encara que no haguessin tingut, no? Perquè sempre he tingut aquesta fama de valents i de que... Precisament parlant d'això, i ara ens sortim una mica de l'exposició, després de tants anys, creus que hem anat a millor? És a dir, hem millorat, si més no, la sensibilització, si no l'acció, la sensibilització ciutadana? És a dir, la gent està entenent bé l'urgència, no m'agrada fer servir la paraula emergència, tot i que sembla que sigui el mateix, però no és el mateix urgència que emergència.
Sí, senyor.
Estan entenent el temps que estem vivint? Són conscients del temps que ens toca viure?
Nosaltres som una entitat educativa, bàsicament en el temps del lleure, i que ens dediquem a educar en valors. Però és evident que davant d'una situació d'emergència planetària, davant d'aquesta urgència de fer-hi front, hem de pitjar l'accelerador i provocar canvis, no? I el que estem convençuts és que programes com aquest, com aquesta exposició o com totes les propostes educatives que elaborem anualment, el que han de fer és crear situacions vivencials en els infants i en els joves que els hi causin un impacte, no? I som un gra de sorra dintre d'un ambient que a vegades és hostil i que va en direccions contràries, però sempre tenim aquesta confiança de que realment... Aquests impactes, tard o d'hora, tenen el seu fruit, no? I per això existim.
Evidentment. És important també el que acabes de dir, que estigui ben fet el que diu el Francesc, que impacti, és a dir, que l'exposició sigui una cosa, un concepte que el Jordi Sargatal feia servir molt i fa servir molt, que és el de la seducció ambiental, no? Que et sedueixi, que diguis, caram, és que això és maco, independentment de que n'hi tret un coneixement, ostres, m'ho he passat bé en aquesta exposició, que no necessàriament pel fet de que estigui destinat a qüestions ambientals hagi de cutrejar, perquè no és imprescindible, d'acord? Això és un valor que tot el que us dediqueu a l'educació ambiental crec que ja ho teniu en compte, però que és important també, no? Que la gent s'ho passi bé.
És imprescindible. Sí,
home,
sí.
L'escape room, jo no hi vaig entrar, perquè tenia la feina pròpia del dia i vaig fer una visita molt, molt lleugera, tot i que ja haig de tornar amb la família, allò... pausadament. Però clar, que hi hagi un escape room únic a Europa amb un contingut com aquest, i a més, pel que em vas explicant, no és un escape room qualsevol, vull dir, hi ha consistència. I a més, aquest contenidor de 6.000 ampolles, no?, que dius, buah, quina muntanya, tota una sèrie, doncs, d'eslògans que són científics, que són rigorosos, acompanyats d'un impacte visual important. La veritat és que no et deixa indiferent per res. És el que dius. No cutreja, tot el contrari.
Molt bé.
I l'exposició finalitza amb tot un espai que és un mercat de solucions.
Ah, sí?
Perquè no només volem plantejar
el repte.
I el problema, sinó també... fer-te adonar doncs, que hi ha solucions quotidianes que hem tingut a l'abast tota la vida. I
que m'obligaran a canviar de vida?
T'obligaran a fer petits canvis, evidentment, i a comprometre't amb...
Clar, perquè
fer...
potser algú, quan has explicat això de l'hamburguesa, ha pensat, ostres, haurem de deixar de menjar hamburgueses, però tu ja has driblat una miqueta el tema i has dit, ep, potser de ramats extensius, d'una altra manera de funcionar. Clar, estic pensant en moltes de les mancances del paisatge agrari de Catalunya, l'equilibri amb els boscos, etc, etc, que dius, ep, segons quins models superintensivistes que tenim, doncs potser hi han de continuar sent, però no d'una manera tan universal i tan extensa.
És que nosaltres, Francesc, hem tingut aquí ramaders, recorda, sí, del Pirineu, gent molt maca, que està fent, sí, les coses molt bé,
sí,
que està agafada al territori, que s'estima el territori, que s'estima el ramat, i que, deixa'm que et digui una cosa, prefereixo una hamburguesa d'aquesta gent que una d'aquestes de l'euro o del que sigui, m'entens? Que no sé com han vingut, ni cap a on van, ni què volen fer. El que sí que estic veient és que aquí em sembla que hi ha un canvi de cromos. És a dir, que hi ha gent que està aprofitant la situació per fer negoci, i això s'ha de dir també, eh? Incloses les grans multinacionals. Jo el dia que vaig veure aquest Big Mac de McDonald's vegà, vaig dir, ostres, aquests tios, que llestos que són.
Sí, clar.
Com estan, no els importa ni re renunciar a la
baixar-se
seva...
els pantalons.
En absolut.
No.
Estan disposats a fer-ho.
T'imagines el Clint Eastwood menjant una hamburguesa vegana?
No, l'altre dia va sortir el Joe Biden dient que s'està menjant una cheeseburger a casa seva, que això era Amèrica, perquè ells no parlen als Estats Units, ells viuen a Amèrica, evidentment, la resta no és, que no sé què és, ells són Amèrica, i deixant veure que l'American Way of Life passa per el cheeseburger i evidentment, i la cervesa de mig litre en llauna.
Sí, sí.
Davant d'aquests estímuls i d'aquests... Clar...
Hem d'anar acabant, eh?
Clar, vosaltres que els hi podeu oferir? Com...
No, jo crec que ja sabeu vosaltres, no?, que quan toquem un problema ambiental i busquem una solució, el que fem és obrir 5 problemes més ambientals associats a aquella solució.
Això,
no?
Dir, senyor.
I per tant, aquí hem de ser conscients. I per tant, no hi ha solucions dogmàtiques, ni i tot és gris, no hi ha blanc i negre, i per tant, l'exposició de fet acaba amb unes grades i la gent debatent, opinant sobre aquestes solucions que s'han vist, perquè el que volem precisament és que la gent surti amb una mirada crítica cap allò que menja i la manera que té de menjar. I la seva relació.
Va dirigida a l'individu o a la societat?
Als dos nivells.
Molt bé.
Als dos nivells.
Molt bé.
Perquè són necessaris.
Molt bé, magnífic. L'enhorabona, Carles.
Moltes doncs... gràcies, us esperem a tots.
Ja ho sabeu, el Prat de Llobregat, que no cal anar-hi amb avió, la línia 9 del metro s'hi acosta...
Té un accés... i ultra còmode.
Sí,
i
pots anar en bicicleta perquè és pla de nassos.
Perfecte, sí,
però
sí.
Vaja, si no, doncs el metro, autobusos, l'autobús de l'aeroport, línies amb la T casual, fàcil. Menja, actua, impacta. El seu director, el Carles Xifra, és la persona que ens ha acompanyat. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu, Carles.
El concurs.
Anem al concurs. En aquesta exposició hi trobarem una habitació, un espai especial que s'anomena... Com s'anomena? L'estoig premium de mels clàssiques, caixa de bombons, rajola de xocolata, el pack de torrons, les ametlles garrapinyades, vinagre ecològic... Vaja, un lot en què hi ha de tot, gentilesa de torrons i mels alemanys. De la setmana passada, el Meteoscapades. La casa rural funciona amb energia eòlica o geotèrmica? El premi Una ampolla de cava brut reserva gentilesa d'Agustí Torelló i Mata. La resposta correcta era geotèrmia. La guanyadora, l'Araceli Casado, de Barcelona.
Llar A. Ciutat i consum responsable amb el patrocini de l'Agència de Residus de Catalunya.
Vinga, què són els vapors fora d'ús?
Aquesta pregunta em vaig fer jo quan vaig començar a documentar-me per fer aquesta peça. Els vapors són aquests cigarrets electrònics,
Sí. Jo saps que no tinc cap conegut ni coneguda que ensumi o faci servir això.
Jo tinc coneguts que van intentar deixar de fumar agafant-se aquest altre vici.
Sí.
I finalment han caigut en aquest vici. Ja no són fumadors de cigarretes convencionals, sinó que són fumadors de vapors. Bé, en tot cas, el que sí que és cert és que el consum d'aquests productes s'ha disparat. Tant és així que si tu, jo no sovintejo pels estancs com tu, però es veu que tu entres...
Com jo, què vols dir?
Que no sovint... Que no,
ah,
que
com no, jo igual que no hi que vaig. No, ah, no hi jo anem. Ara entès, jo no hi vaig.
Per això, jo mai. Però si entres, de vegades que he entrat a comprar alguna pega dolça o alguna pastilla Juanola d'aquestes,
sí, home, sí.
Doncs ho veus allà. Doncs ara tot són vapors. Sí. Més del 50% dels estancs són vapors. Mm. Bé, el residu d'aquest producte és complicat de reciclar. Per començar, hem de dir que no és un envàs, per la qual cosa no l'hem de llançar mai al contenidor dels envasos, que, com la gent sap, és el contenidor groc. De fet, són un residu electrònic, perquè a dins dels vapors el que hi ha són un petit dipòsit, que és el que té el propelent, la substància, és un tanc de líquid. Després hi ha un petit mecanisme electrònic, una carcassa de plàstic o de metall, i aquí ve el lío, una bateria, una petita bateria.
Bé, a això... pedestria tot això.
Clar, sí. Ah. Bé, hi ha un sistema, perquè ja s'ha creat la Unió de Promotors i Empresaris del Vapeu, no t'ho perdis, UPEF, Unió de Promotors i Empresaris del Vapeu. Aquesta gent està obligada a reciclar, a fer-se càrrec del residu fora d'ús. La nova llei de residus...
Què vols dir? Que els fumadors de vapos porten endreçadament els vapos en els llocs de reciclatge?
Això és el que hauríem de fer. No cal anar als llocs de reciclatge. I aquí ve la novetat de la nostra... Aquí ve l'aspecte de servei públic del nostre espai. Mm. Tota la gent que fumi vapos ha de saber que els estancs, el punt de venda dels vapos, està obligat per llei a recollir el seu vapo fora d'ús. És a dir, que res de llançar-ho per les papereres de la ciutat, res de llançar-ho pels contenidors grocs de la ciutat. El que hem de fer, perquè així ho diu la nova llei de residus, és portar-lo amb un establiment on es vengui aquest tipus de producte. De fet, ja n'hem parlat alguna vegada de les vendes d'aparells electrònics. Ja saps que les botigues que tenen més de 400 metres quadrats, a partir de 400 metres quadrats, i tu vens productes electrònics o elèctrics, Estàs obligat a recollir. Tu vas a comprar-te una afaitadora, una màquina d'afaitar, i has de dur la que se t'ha espatllat, o una planxa, o un assecador del cabell, i està obligat a recollir-t'ho. Es digui el Corte Inglés o es digui la botiga del barri. Estan obligats. De vegades els consumidors, que això és una cosa que...
Jo entro al Corte Inglés amb l'aparell vell, sí. I estan obligats... Jo entro amb la nevera per allà.
Sí,
per
bueno, hi ha aquell senyor que té de vegades té un mal fumar, com si diguéssim. Diu, ¿dónde va usted con esto?
Sí, jo,
¿dónde vas? ¿Dónde vas, Mauri? ¿Dónde vas con esto?
A Plaça Catalunya. Jo entro amb quatre rodes
no
una nevera. I entro al Corte Inglés i estan obligats.
Vinc a comprar-me una nevera.
Haurem de trucar a la Guàrdia Urbana i que ens acompanyin a dins amb la nevera.
Que sàpigues que m'estàs fent la guitza, però no hi cauré. Perquè els mobles i trastos vells tenen la seva recollida segregada, que ja habilita
un aparell...
l'Ajuntament. Truques al 010, truques a l'Ajuntament i l'Ajuntament et dirà quin dia pots hi ha la recollida de mobles i trastos vells. Però la màquina d'afaitar, el mòbil... se t'ha espatllat el mòbil. I tu dius, caram, què faig amb el mòbil antic? Que sàpigues que ja tens una pasta. Això per començar. Mm. El mòbil antic, aquí hi ha or, hi ha plata, hi ha coses molt importants. Ho has de dur a la botiga on et compraràs un altre mòbil, perquè no et quedaràs sense mòbil, no?
No, clar.
Llavors, si t'has de comprar un altre, i portes això. Amb els vapos, exactament el mateix. A la botiga. Mm. Perquè començo a veure, a les sortides pel bosc, començo a veure aquestes carcasses que al principi jo creia que eren els coets de Sant Joan, saps els coets de Sant Joan? Sí. Dic, que no ha patat, ha fet jufa i ha caigut sencer.
I és això.
Però són els vapos. Mm. I tu i jo, com que no ho fem servir, però moltíssima gent que ens està escoltant dirà, ho veus? Ja t'ho havia dit que ho feien bé de llançar-ho pel carrer.
Home, bé, és que no. Si vas al bosc, què has de llançar? No has de llançar res al bosc.
No, però ni tan sols ho has de llançar a la paperera o al contenidor. Perquè aquí estem generant un impropi. No, intentem no liar més la troca. A la botiga. I s'ha acabat.
Vinga, ha quedat clar. Seguim.
El concurs.
On hem de dur aquests estris de fum electrònic una vegada buits perquè reciclin? Doncs és molt fàcil la resposta. Meteomauri@catradio.cat.
El lot de 5 paquets de càpsules compostables de cafè novell residu zero. Recordeu, no és un cafè convencional, és ecològic, sense herbicides ni pesticides i, a més, procedent d'un cultiu responsable amb valor afegit. Si no us va bé aquest concepte de càpsules compostables, teniu l'opció del cafè amb gra o el cafè molt. En tots dos casos, amb 5 paquets de quart de quilo. De la setmana passada, el Meteoambient, contra quines espècies estan posant trampes al delta de l'Ebre? Era contra els senglars. Manel Esteve del Picat s'emporta un lot que ve d'una mica més amunt del Picat, del Montsec, que és un lot de torrons i mels alemany que porta de tot. Torrons, mels, vinagre, xocolata. Vaja, tot un luxe.
Green Mobilitat, amb el patrocini de Port de Barcelona.
Ai, el patinet.
Ja estem.
És que saps què passa? Que, mira, el patinet és... és fantàstic. Està molt bé. És una eina brutal. Però ha fet pagar molt, malgrat que, escolta, que benvingut, endavant i més... Però, clar, ha fet pagar justos per pecadors. S'ha criminalitzat molt, perquè hi ha actituds incíviques, no? El següent...
Com amb el cotxe.
Com amb el cotxe, però jo et diria, home, que l'usuari del patinet sovint no té noció del que és la velocitat recomanable a qualsevol lloc, la intrusió en voreres, passar-se el semàfor, jo diria que és l'element més clar en aquest sentit, i crec que li ha fet bastant mal en aquest sentit la percepció que té la gent també respecte al de la bicicleta. Sí. No ho sé, és una sensació que tinc jo, però insisteixo, benvingut la intermodalitat, benvingut el patinet, etc. Però, ostres, els 200 euros aquests...
Esperem que tinguin aquest caràcter. Fixa't, anem a parlar del tema dels 200 euros, perquè ja, aquest és un espai de servei públic i mai, com mai, havíem fet, perquè jo he descobert coses que no sabia, arrel d'una denúncia d'un veí del poble que va, ja ha estat sancionat i hi ha hagut de... Perquè fins ara, fins a l'1 de febrer, hi ha hagut una mica de, bé, d'aquest període de gràcia, no?, que en diuen, de fer la vista grossa. Però a partir de l'1 de febrer, que ja ha entrat en vigor aquesta prohibició, de portar, insisteixo, portar, no anar a sobre del patinet a dins de l'estació o per l'andana, no, portar el patinet plegat. Compte amb aquest tema.
Clar, és un problema de que el patinet té la bateria aquesta sospitosa.
No només aquest aspecte. Només entrar a la barrera d'accés amb el patinet plegat sota el braç, plegat, que tu dius, me l'acabo de comprar i vaig a casa meu amb el patinet a dins de la caixa.
No, és que no es pot portar.
No es pot portar, d'acord. Aquest és el tema. L'Autoritat de Transport Metropolità té, l'ATM, té dades que demostren que si aquell incident que està subratllant aquest
de Ferrocarrils
patinet,
de la Generalitat.
Ferrocarrils de la Generalitat, que es va fer el novembre passat en un lloc que era un espai obert, que el tren estava aturat, les portes del tren estaven obertes. Si aquest incendi s'hagués donat en un espai, en un període de temps, com ara a les 8 del matí o les 8 de la tarda, quan el transport públic va ple i al mig d'un túnel... Compte, perquè aquí haguessin tingut una situació infinitament més greu que la que vam tenir, i ara no estaríem parlant del patinet, de sancions, a lo millor estaríem parlant de retirada del servei públic del patinet, perquè compte amb aquest tema que va passar.
Clar, però perdona que t'interrompeixi. És a dir, el problema del patinet per mi no és aquest, és que el problema del patinet, que no hi ha matrícula, no hi ha assegurances, no hi ha unes revisions ITB, molts dels joves, no tots, evidentment, els truquen, els manipulen, etc. Al final,
Segurament llavors, això obliga a l'autoritat, en aquest cas a la gent de l'ATM, de l'autoritat del transport metropolità, i jo els dono tot el meu suport, absolutament. Perquè fixa't, jo aquí estic com aquell cantant, com l'Alejandro Sanz, aquell del Corazón Partido. Jo tinc el Corazón Partido, també, perquè nosaltres des d'aquest espai hem estat defensant la mobilitat...
Absolutament. És una eina brutal.
Absolutament.
Allà on arriba el patinet no arribarà un vagó de metro.
El que no pensàvem és l'ús que està fet, perquè aquell incident que va haver-hi a Sant Boi de Llobregat està demostrat que va ser per la manipulació que va haver-hi del patinet per part de l'usuari. De la mateixa manera que abans es trucaven les motos perquè corressin i t'avançava per l'esquerra una mobilet que deies però què és això? Bé, si sembla la moto del Cito Pons.
Hi ha algun acudit que m'ha vingut al cap.
Molt bé, bueno.
Boníssim.
En tot cas, què és el que demana la gent que els usuaris dels patinets i les agrupacions, les plataformes d'usuaris? Un ITB.
Clar.
Un ITB pel patinet.
Que no, és que
tu hagis de posar a sobre del patinet i que demostri que aquell vehicle, perquè és un vehicle, clar, no ha estat manipulat, d'acord?
Està.
I amb això tindríem prou.
I la ITB que valgui 20 euros...
Vale. Això és el que demana els promotors.
I insisteixo, una matrícula com la d'un ciclomotor, una assegurança mínima, però vale, una assegurança...
Ja la tenim. Això ja ho tenim. Imagina't que això ja ho tenim en marxa i que està aprovat.
Doncs va,
explica'm
ja
el que va passar a Cornellà. A Cornellà de Llobregat,
Cornellà
de Llobregat es va calar foc amb una botiga de patinets elèctrics.
Ah, sí, és veritat.
I va cremar mig edifici.
És veritat, és veritat.
Explica'm el que va passar a Terrassa, amb aquella noia que se li va cremar el patinet, sí, i a l'intentar apagar-lo li va saltar l'àcid, crec que sí, va ser a la cara, i l'ha atacat de per vida. O sigui, li ha fet una lesió important de per vida.
Sí.
És a dir, que poca broma amb aquest tema. Saps què passa? Que som especialistes en posar sobre a disposició de tothom vehicles, andròmines, que no sabem com funciona. El mateix va passar amb la moto aquàtica. Fins que no es van estavellar i es van matar 40 o 50 persones, inclòs algun famós, no vam regular l'ús de la moto aquàtica. Clar. Tu estaves tranquil·lament a la teva platja, a la teva caleta, et passava un destraler amb la teva moto aquàtica i deies, això no pot ser.
És que si continuem per aquí... anirem malament amb el patinet, perquè cada vegada n'hi ha més, perquè, insisteixo, és un estri de mobilitat personal que jo no comparteixo, perquè prefereixo fer un palet d'esport, un palet amb la bici elèctrica.
Estem absolutament
d'acord. Però, i que controles molt millor una bici, però no té la facilitat d'ús.
I t'has oblidat de sa excel·lència el vianant.
Clar.
Que l'estem deixant... al marge
som nosaltres,
Estem parlant de
bici elèctrica. Tu ets vianant, jo també, tothom és vianant.
Bàsicament soc vianant. Jo camino, bàsicament camino. A la qual cosa, els 200 euros per accedir al servei públic, al servei de transport amb el patinet, fins al juliol, com a mínim, si no hi ha una pròrroga, i jo personalment els hi dono suport a aquesta mesura.
Corazón partido.
Molt bé.
Vinga.
El concurs.
Quina és la multa per accedir al transport públic amb un patinet elèctric? Fàcil. Premi. No serà un patinet elèctric, sí el Cava Rosat, d'Agustí Torelló i Mata. La setmana passada el Meteoterra de quina família botànica és el cacauet? Doncs de les lleguminoses, igual que les llenties, que els cigrons, que les mongetes, etc. Cristóbal Jiménez, de la Pobla de Claramunt, atenció, prepara companyia per anar a sopar a dues persones al restaurant Aradi per gaudir-ne en temporada baixa. Us heu de posar d'acord amb el restaurant, amb el dia, i recordeu, tot això és gràcies a la cadena de Platja d'Aro, Aromar, hotels i restaurants.
Empresa Green.
Va. Què passa amb el Baix Empordà?
No ho estem fent bé. No ho estem fent bé.
Això deu ser tu, que no ho fas bé.
No, amb la gestió del rebuig. No sabem què fer amb el rebuig. Estem parlant dels residus. El rebuig és la fracció de la brossa que no recicla, com si diguéssim, o que no té el sistema clar. Tenim el contenidor groc, tenim el contenidor blau, el contenidor verd, el marró de l'orgànica, i després tenim el gris, que en altres llocs és... que és el del rebuig. Aquesta fracció no ens la traurem de sobre mai. mai ens traurem de sobre el rebuig. I és cert, i en part tenim... Fixa't, tu i jo portem 10 anys parlant de residus i molt poques vegades hem parlat del rebuig, de què va i què no hi va el rebuig. Hem parlat de què va i què no hi va el blau, què va i què no hi va el groc, què va i què no hi va el marró, però el rebuig sempre l'hem ignorat, aquest contenidor.
I van bastantes coses.
Moltíssimes, que no tenen altra solució. Que no tenen altra solució. La pols d'escombrar...
Ocupa poc volum...
Els bolquers, moltíssim. Sí, bé, amb el tancament de la planta de tractament de Solius, el Baix Empordà, es queda sense abocador de residus per gestionar aquesta fracció, la fracció del rebuig. Vull entendre que les autoritats del Consell Comarcal el que han dit és anem a tancar l'abocador de la planta de Solius perquè la gent ja reciclarà i com que cada vegada hi va menys de residu, el rebuig, doncs anem a tancar la planta de Solius. Bé, anem a fer un petit repàs. La meitat de la planta del rebuig que es tractava en aquesta instal·lació, unes 20.000 tones l'any, a partir d'ara, ara quedaràs acollonit, aniran a parar a l'abocador de Vacarisses.
Em consta.
Estem parlant dels residus de Palamós, de Palafrugell, de Mont-ras, de Platja d'Aro, que s'aniran fins a Vacarisses, a més de 100 quilòmetres. Això té algun sentit a la comarca del Vallès Occidental? Té algun sentit? Això vulnera aquest principi de proximitat, que és el que ha provocat la denúncia d'Ecologistes en Acció. Ha demanat una rectificació a l'Agència de Residus de Catalunya de manera urgent. I jo m'agradaria entendre, i segurament que l'Agència de Residus en té les seves raons, i vull pensar, perquè són gent que la toca molt bé, i els tècnics, sobretot, de l'Agència de Residus de Catalunya, no hi ha ningú al país que conegui millor la gestió dels residus que la gent, que els tècnics de l'Agència de Residus, però, en tot cas, la solució passava per portar els residus del rebuig del Baix Empordà
a 100 quilòmetres de distància.
55 tones de rebuig cada dia. No sé quan transporta un camió de residus, no sé quan transporta, però no vull pensar que 55 tones no hi queben amb un camió.
No.
Això significa camions amunt i avall de Platja d'Aro a Vacarisses, de Palafrugell a Vacarisses...
No, és que no ho sé.
55 tones. En tot cas, aquí la petjada de carboni, que això és el que diu... Ja saps que hi ha a Catalunya no tant, però altres indrets de la resta de l'Estat, hi ha molta gent que et truca o que et posa un missatge que et diu, escolta, el meu poble, en mi pueblo no se recicla, diuen, no? I d'on vive usted? Dic, no, jo vivo en l'aldea d'Astúries, amb un raconet. Diu, miri, és de sentit comú. S'ha fet la valorització de la petjada de carboni que tindria aquest camió per anar a recollir aquell contenidor que hi són vostès, quatre veïns, i que anant allà, tot i que vostès tenen el dret a reciclar, anar a recollir aquell residu que vostè ha seleccionat i portar-ho a les plantes de tractament, la petjada de carboni multiplica a lo millor per 100, no per un, ni per dos, ni per tres, per 100 el benefici que generaria.
Per tant,
i que evitaríem...
vostè no té reciclatge, no. Però no es preocupi.
Exacte, vostè ho posi
tot... O en tot cas, si es preocupa i s'ha de prendre una pastilla, deixi la pastilla i transporti els residus quan vagi a les zones...
Hi ha molta gent que neguiteix amb el tema dels residus. Jo saps que té la pell molt fina amb el tema dels residus i vull pensar que la gent que abans al Baix Empordà generava el residu, el rebuig, i que deia d'alguna manera això es tractarà i es farà un tractament adient, ara pensarà, i què farem si han tancat Solius?
Escolta'm, ens informen aquí per cascos que un camió de terra pot portar fins a 31 tones de terra.
Val, doncs
tant,
estem... Un parell de camions, un parell de camions diaris.
Potser pel volum vés a saber si 3 com a molt,
val,
però sí.
Dos a tres camions cada dia amunt i avall. Cada dia estem parlant, cada dia amb un llevall de Vacarisses als diferents
depèn
municipis.
Depèn si ho pots compactar, si no...
No, i sobretot que has de posar d'acord a tots els municipis per omplir un camió. Estem d'acord que el camió que recull el rebuig a Platja d'Aro s'anirà fins a Mont-ras, o s'anirà fins a Calonge, o s'anirà fins a... M'entens? És a dir, que... M'agradaria entendre que l'Agència de Residus de Catalunya ha fet els números, ha fet els exercicis, no dubto ni un segon que els ha fet, però que aquesta denúncia que fa Ecologistes en Acció, nosaltres li hem donat suport perquè entenem que té el seu sentit. Hi ha 15 municipis del Baix Empordà que a partir d'ara hauran de repartir els seus residus del rebuig, perquè hi ha una altra planta, a Lloret, i una altra a Pedret i Marçà, a l'Alt Empordà i a la Selva, però bàsicament el 50% anirà a Vacarisses. Estem fent una mica el tonto, com si diguéssim?
No, parlarem en una propera entrevista amb gent de l'Agència de Residus. Perfecte. Que ens ho aclareixin.
Vinga.
Va.
El concurs.
Quina comarca s'ha quedat sense cap instal·lació pel tractament del rebuig? Acabem de parlar. Atenció. Qui guanyi el concurs s'emporta una nit amb habitació doble més esmorzar a l'hotel Costa Brava per gaudir-ne en temporada baixa i concretar dies amb l'hotel. Aquests dies sempre de temporada baixa és a Platja d'Aro, l'hotel Costa Brava, i és del grup Aromar Hotels i Restaurants. De la setmana passada, el meteotemps. Al Mediterrani, l'escalfament s'accelera més o menys que la resta del planeta? La resposta era més. Víctor Martínez, de Corbera de Llobregat, emportes un lot de cafè Novell Residu Zero. Recorda, ecològic, conreu responsable, residu zero. Pots triar cafè molt, cafè en gra o cafè en càpsules compostables. En tots tres casos, 5 paquets.
Quin temps farà?
I això és Quin temps farà, i anem a un cap de setmana dominat àmpliament pel sol i amb una temperatura elevada relativament aquests dies, està clar, de dia, i prou baixa en hores nocturnes. Contrast entre el dia i la nit i domini del sol, poques complicacions. Per tant, el dissabte, per la Coral Barral, l'Os de Civís, Sònia Rodríguez, el Matagall, Esquí a Port del Comte, el Julio Martos, sol, farà bo de dia. Diumenge, Pep Pau, Mari Plaza, José Antonio Gómez, esquí a la Molina, esquí a Vallter, el Lapi Lapino, Àlex Monzón, esquí a Pal, calçotades de diumenge, Elena Barral a Vegas, el Momell, Javi Ruiz, Susana Sabadell, la Selva del Camp, domini del sol, no tindreu complicació, migdia bo. Marga Soler, cap de setmana, Santa Pau, Pedro Vidal, trobada d'amics a Blancafort. En tots dos casos, sol, bo de dia i fred en hores nocturnes.
El concurs.
Què diu la pregunta? Al començar la setmana el termòmetre va baixar els 15 o els 20 graus sota zero al Pirineu, és a dir, 15 o 20? Aquesta és la pregunta. Una ampolla d'oli d'oliva verge extra de quart de litre del Priorat de Prior Day és el premi. La setmana passada, la pregunta, habitualment l'aire és més dens a l'hivern o a l'estiu? A l'hivern, una ampolla de quart de litre de Prior Day se'n va, no ens diu la vila, la ciutat, però sí el nom. El guanya la Tamara Gervàs.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics amb Espai Cel de Termes Victòria.
Tenim finalista de la setmana, Audivert, neu a Terrassa, un fet poc comú, evidentment és una fotografia, si no ho veig malament, del Parc de Vallparadís, aquest parc urbà, crec que és el més gran de tot Catalunya en una ciutat. Bé, en definitiva, Parc de Vallparadís, penúltim dia del mes de febrer, ben emblanquinat, i de febrer tenim el guanyador de fenòmens meteorològics, és el Fèlix Hart. Estampa hivernal de les Agudes al Montseny. Foto del dia 13. Atenció, Fèlix Hart. T'emportes un xec regal d'una experiència de 2 hores i per a 2 persones a l'Espai Cel. Tot això, gentilesa del balneari Termes Victòria de Caldes de Montbui. Això sí, amb les dates a concretar amb el balneari. Pròxim programa, anem acabant una edició que ens portarà un Meteo Ambient on coneixerem detalls de la llúdriga que torna al riu Mugent. El llibre de la Candelera, de la mà de l'autora dels escrits, la Mònica Usart, i de la il·lustradora Roser Calafell. I també visitarem l'exposició Dalí Cibernètic, que es pot veure a l'Ideal de Barcelona fins a l'abril. Són alguns, no tots, dels temes del proper dijous. Recordeu, som digitals i destaquem aquesta setmana els 76.000 seguidors que tenim a Twitter. En José María Campillo, Néstor Gómez, Núria Ventura, Francesc Mauri, l'equip de sempre, el Grim Meteo Mauri i el Meteo Mauri.